Un gran esforç requereix grans professionals mèdics. Bofill Esport, unitat de medicina esportiva de la Clínica Bofill Girona, t'ofereix aquest espai.
Josep Codinac, entrenador de ciclisme de la unitat de medicina esportiva de la Clínica Bofill.
El perfil genètic d'un esportista hi ha 50.000 variables. A nivell fisiològic hi ha moltíssimes, no? Però per mi la més important és el consum màxim d'oxigen o VO2, la carga més alta a nivell genètic, no? Llavors, si tu mires el grau d'esforç d'un esportista, veus que els VO2 és el que més varia, tot i el mateix entrenament entre esportistes del mateix grup d'edat. Un dels factors més determinants és el VO2. Després pots entrar amb altres valors. Pots entrar amb el tipus de fibres que té l'esportista. Fibres tipus 2, que són més ràpides, i dintre elles hi ha les 2A i 2B, o fibres tipus 1, que són fibres més lentes, bé? Per tant, és un esportista més de fons envers els altres, que és un esportista més ràpid. Cada persona té una composició muscular, té un teixit muscular. Llavors, aquest tipus de teixit, si arribéssim a fer una biòpsia, que es fan biòpsies musculars, però és molt mal rendiment, hi ha una composició. Hi ha un percentatge de fibres tipus 2 i un percentatge de fibres tipus 1. És on t'orientes a l'esportista. Tens una persona que diu, no, jo vull ser esportista de fons. Posem un exemple molt bèstia, vull fer un Tour de França, però tens molta fibra tipus 2. Potser que et dediquis més a proves d'atletisme de curta distància. Estic posant exemples molt extrems, eh? Veient aquestes composicions i veient els tipus de test que hi pots arribar a fer a l'esportista, pots arribar a obtenir una mica com té aquesta composició muscular. Tens tota la part d'hemograma o prova d'analítica, que també s'aconsella, jo aconsello com a mínim un any per veure valors si varien d'un any a l'altre en funció de l'entrenament. Després tens en el ciclista i segurament en el remer, tens la relació watt-quilo, que és tanta potència que genera per quilo de pes que té ell, com més alt és aquesta relació. Si hi ha 7,5 watt quilo en lloc de 5,5, aquest esportista serà millor quan hi hagi la força de la gravetat, que vol dir una pujada. Aquest esportista tindrà millor que el que té una relació watt-quilo inferior. Tot i tenir el mateix nivell d'entrenament, tot i entrenar les mateixes hores, tot i tenir el mateix consum màxim d'oxigen, tot i tenir inclús una mateixa composició muscular. Amb una pujada llarga de tipus Los Angeles que tenim aquí a Girona, la diferència serà bastant abismal amb aquesta relació watt-quilo que he dit de 5,5 a 7,5. Primer de tot, i abans que res, també estem en un món molt mediatitzat en el món del ciclisme, més aviat que és el que treballo més jo, que és on te veus que cada cop la gent està més, no vull sonar agressiu, no? Però al final és que la gent cada cop està més obsessionada amb l'entrenament, no para i busquen mil mètodes i mil maneres per poder entrenar, però moltes vegades es deixen davant d'un gran hàndicap, un gran perquè, que és el seu perfil genètic, no? I cadascun dels que estem aquí tenim una genètica. En funció de la nostra herència genètica, per exemple, els nostres pares, si els nostres pares han practicat esport o venen dels nostres avis o els nostres avantpassats han sigut més o menys esportistes, ens pot influir aquest perfil genètic. Això la gent ho té bastant descuidat, la gent es pensa que entrenant més i descansant ho just rendiran més, i moltes vegades tot el contrari. La teoria diu que amb l'entrenament es pot millorar entre un 10 i un 20%, però que una gran part ve donada des del moment en què naixem, o des de l'entrenabilitat en edats primerenques. Si són persones que han començat a entrenar de joves, se'ns desenvoluparà més aviat tota aquesta capacitat aeròbica que si ens hi posem en 25 anys. Dintre d'aquest perfil genètic podem tenir inclús la nostra analítica de sang. La pròpia analítica de sang ens pot indicar una persona amb un hemograma, digues, percentatge de hematocrit, hemoglobina, bastant baixos, amb un esforç com el ciclisme, que és un esforç de bastanta càrrega aeròbica, el seu rendiment no serà el mateix que una persona amb un hemograma. Quan dic hemograma em refereixo a aquests valors, eh? Amb una persona amb uns valors més alts i segurament un mateix consum màxim d'oxigen, amb segurament uns mateixos watts que mobilitza sobre la bicicleta. Aleshores, el gran hàndicap que tindrà la persona que tingui els valors més baixos és que no rendirà de la mateixa manera o no oxigenarà de la mateixa manera que l'altra persona, sempre i quan siguin unes condicions similars. Mateixa càrrega d'entrenament, consum màxim d'oxigen en relació a watt-quilo similar. Hi ha la despesa cardíaca, el volum sistòlic del propi esportista, que és el volum que el nostre cor és capaç de bombejar, i la rapidesa en què bombeja aquesta sang, també és una cosa que va bastant donada de forma genètica, potència màxima que desenvolupa l'esportista. Per exemple, posem un exemple ràpid, un Mark Cavendish desenvolupa més, segurament més potència màxima que un Christopher Froome. Christopher Froome sí que et manté un ritme molt més sostingut en pujades llargues, molt més potent que el Mark Cavendish, però Mark Cavendish en un sprint o Tom Boonen amb exvelocistes desenvolupen una potència màxima molt més alta envers el corredor de fons, com he dit abans, el Froome, Alberto Contador o qualsevol corredor d'aquests que hem vist en grans generals de grans voltes. Llavors, una altra part, que és la somatocarta o el perfil antropomètric de l'esportista. Un ciclista té que tenir una sèrie de virtuts per poder rendir al seu màxim nivell, com pot ser que siguin com més alts i prims millor, amb un perfil biomecànic que ens dona un avantatge envers els més baixets i, diguéssim, més pesats. També varia. Un corredor de fons o de proves llargues o lluitar per la general de proves per etapes serà, com he dit abans, més alt i prim i amb millor perfil biomecànic, envers, segurament, l'esprinter, que és alt però bastant musculós, que necessita molta més massa muscular per poder arribar a aquests watts que parlava abans en un sprint. Recordar també, bueno, hi ha un petit article científic que parla de diferents papers que té dins del rendiment d'un esportista diferents parts, no? I la principal o la més gran és la genètica, que dona un 45% del rendiment d'aquell ciclista. Quan dic ciclista puc parlar de runner, puc parlar de triatleta, puc parlar de remer, puc parlar de nedador. Hi ha una altra part, l'entrenament, que ve dona un 15%. La psicologia, abans era la més oblidada i cada cop és la que està més present en tot això, també donen un 15%. La fisiologia de l'exercici, que és el que hem parlat abans, totes aquestes dades que he parlat abans, se li dona un 10%. I llavors la tàctica o la gestió de la cursa, la gestió en situacions de competició, un altre 10%. I hi ha, finalment, una part menys important, però també que s'ha de tenir present, que és la biomecànica, que és el posicionament de l'esportista sobre el seu mitjà. Bicicleta, sabata de córrer a peu, inclús la canoa de piragua, per posar un exemple. I tot això, la gent cada cop és més conscient, però moltes vegades aquesta part genètica la té molt oblidada. I és una cosa que ens ve donada, que és important fer una prova d'esforç, i si pot ser un consum màxim d'oxigen, millor que millor, per poder determinar una mica una sèrie de valors com els que he mencionat anteriorment.
Entrenar dur produeix cansament, però a l'hora de la veritat dona satisfacció. Tot és un joc, cada dia a FEM Girona.